Bon dia i benvinguts en el programa L'Art d'Educar. Avui parlarem d'un tema que potser encara és una mica tabú, que és el suïcidi juvenil.
En un article de la Begoña Grijelmo, del maig del 2022, deia: creix la conducta suïcida com a forma d'expressar el malestar entre els i les adolescents. Si ens fixem, per exemple, en un dels grans centres especialitzats en menors, l'Hospital Sant Joan de Déu, l'any passat es van registrar 1.049 urgències per intents i idees suïcides. Això és un 300% més que 3 anys abans. De moment, aquest any, les dades no milloren, al contrari. Ja s'han atès més consultes que no en tot el 2020. Fins a l'11 de maig, 487 nois i noies han volgut morir per suïcidi el 2022. El doctor Francisco Villar, psicòleg clínic de l'Hospital Sant Joan de Déu, porta des del 2013 al capdavant del programa d'atenció a la conducta suïcida del menor en aquest centre i explica que el fet que arribin més menors a les urgències d'un hospital per una conducta suïcida pot representar abordar abans una situació de crisi i, per tant, frenar-la a temps. Sembla ser que aquesta ha estat la segona causa de mort dels 15 als 29 anys. Un dels mites que persisteixen és que un suïcidi no es pot previndre, que és una decisió individual sobre la qual no tenim control ni previ avís, però existeixen senyals d'alerta als quals cal estar atents i atentes. Joan Roa, psicòleg, professor associat i investigador de psicologia social a la Universitat de Girona, ens diu: ara es comença a parlar una mica del tema, però no hi ha una estratègia nacional ni plans específics per a col·lectius, com per exemple les forces i cossos de seguretat, on la incidència és destacable. Com que no hi ha una estratègia, això dona una falsa imatge que no es pot fer res, però sí que es pot. De la mateixa manera que hi ha un pla nacional per a la prevenció dels accidents de trànsit i funciona, perquè durant anys han aconseguit desrebaixar les taxes de morts, cal fer el mateix amb la prevenció del suïcidi.
Avui tenim l'oportunitat de poder parlar amb el doctor Francisco Villar Cabeza, a psicòleg clínic, coordinador del programa d'atenció a la conducta suïcida del menor a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que ens podrà ajudar a saber més com actuar en possibles casos de conductes suïcides. Hola, bon dia, doctor Francisco.
Hola, bon dia a tots.
Quines podrien ser les causes per les quals ha anat en augment el nombre de suïcidis?
Mireu, jo cada vegada tinc una miqueta més identificat i més clar que el gran problema que tenim avui dia, i a més jo crec que és molt important ressaltar-ho, és l'increment aquest que hi ha hagut de l'ús de pantalles amb la infància i l'adolescència. Jo cada cop ho vaig tenir més clar perquè al principi teníem els dubtes de si era que els havien tret la possibilitat de socialitzar, però això li vam tornar, algunes coses també relacionades amb alguns dolç que van fer d'alguns avis, però que tampoc pot explicar tot el malestar tan creixent que hi ha amb la nostra gent jove. I al final jo el que crec és que, o el que identifico jo amb el meu dia a dia, és que això, que aquesta com influència com massiva de les xarxes socials, de l'efecte que té, de l'efecte imitació, de l'efecte contagi, d'aquest bombardeig d'imatges d'èxit, sobretot amb el gènere femení, perquè l'increment sí que és veritat que clarament és amb noies més que amb nois. Llavors jo cada cop ho tinc una miqueta com més clar i estic més d'acord amb veus que ja se senten en aquesta direcció de que aquest increment d'ús de xarxes no s'està ajudant gens.
I davant d'aquest panorama, no, quins podrien ser els indicadors que ens poden alertar d'aquests possibles pensaments suïcides?
Pues una mica, amb la infantesa i l'adolescència normalment els joves són bastant bastant transparents. O sigui, una altra cosa és l'edat adulta, que sembla com que ho tapem una miqueta més. Però, per exemple, amb nanos de 9 o 10 anys, el malestar ho identifica molt ràpidament perquè es trasllada amb el seu comportament. Llavors, qualsevol canvi de comportament, qualsevol situació que nosaltres veiem, pues, que està més desànim, que ha deixat de gaudir de les activitats que feia, que ha perdut motivació, que ha perdut rendiment d'algun tipus, sempre és un bon indicador de malestar i és una bona oportunitat per preguntar, adreçar-nos als nostres joves i preguntar-li una cosa tan senzilla com: escolta, veig que tu estàs passant malament, ja m'has expressat alguna vegada, amb tot això que m'expliques que t'està passant, Has pensat alguna vegada que la vida no val la pena? Sí? Llavors, amb aquesta pregunta, ells ja tenen una miqueta de canxa oberta d'oportunitat de poder compartir amb nosaltres si estem en aquesta situació o no.
I aconselles fer aquesta pregunta tan directa que acabes de dir?
Bueno, no és una pregunta molt directa en el sentit de... No és una cosa directa de vols matar-te o vols suïcidar-te, o sigui, no és algo tan violent. És una pregunta que l'OMS recomana que es comenci a fer a partir dels 10 anys, perquè ja sabem que als 10 anys, quan hi ha un patiment reconegut, ja pot haver-hi aquesta ideació, i jo crec que és una pregunta, per dir-ho d'alguna forma, com molt, molt apropiada i tranquil·la. No? Mira, escolta, amb tot això que m'expliques, has pensat alguna vegada que la vida no val la pena? Jo crec que és una pregunta que no està tan lluny de lo que podem fer qualsevol, un pare, un professor, un tutor d'educació física, de gimnàsia, un referent del futbol, jo crec que no estaria. O sigui, una altra cosa és que no incrementem, perquè la valoració del suïcidi s'ha de fer de forma progressiva per competències, llavors no faria falta entrar més, però un professor de futbol que veu el noi que està posant pitjor en malestar, ha parlat amb els pares i cada vegada s'utilitzen amb ells, escolta, vols parlar, necessites parlar d'algú, i que el noi comença a explicar-li una sèrie de coses que els fan patir, aquesta pregunta jo la veuria, insisteixo, una miqueta amb la línia de l'OMS, la veuria molt apropiada. L'únic que tindrien que saber és que el professor el que té que fer és informar els pares d'aquesta situació. Escolta, veig el vostre fill que no s'està passant bé, ja m'ho havia compartit vosaltres també, i he parlat una estona amb ell, m'ha explicat unes coses i m'ha explicat això, que està passant per una situació tan... O sigui, si li està fent tan difícil de transitar aquesta situació, que està pensant en això. Més que res perquè pugui tenir una miqueta, perquè ens podem sumar més a la xarxa de protecció del menor. Llavors, amb això ja em podria anar jo al pediatre, comentar-li, mira, el meu fill, el veig, amb desànim, tot aquest temps, ha canviat i ens ha dit això.
Sí, l'actitud dels pares quan detecten un problema d'aquest tipus, veuen aquestes actituds o han parlat ja amb el fill, la seva actitud com a pares, el que haurien de fer és això, anar al pediatre o buscar ajuda amb alguns psicòlegs o...
Bueno, o fins i tot...
Què aconsellaries?
Sí, jo aconsellaria sempre fer la part aquesta de via d'anar al pediatre i comentar-li la situació perquè ell pugui fer una valoració, que llavors ell sí que entraria una miqueta més enllà, i fer una eventual derivació al professional de salut mental. Però si tenen qualsevol dubte, també tenim el 061, que és el telèfon de prevenció de suïcidi de Generalitat de Catalunya, tenim el de l'Ajuntament de Barcelona, que no t'ho sé dir ara mateix de memòria, perquè ells no han aconseguit encara que estigui al número curt, i sé que acabaven 5, però no t'ho sé dir ara. Si en aquest temps vosaltres el podeu trobar i el podeu anunciar, ens ajudaria molt perquè ho coneguessin. I aquests són telèfons que no només atenen a la persona que està passant per una situació difícil o que està pensant en el suïcidi, sinó també atenen a pares o familiars per de dir, escolta, mira, el meu fill m'ha dit això, què podria fer? O estic molt preocupat perquè la meva amiga m'ha realitzat això, què podria fer? Aquests telèfons orienten tant a la persona que l'acompanyen i l'ajuden com amb els familiars preocupats. I això és un luxe que fa 2 anys no teníem. I és fantàstic. I estan funcionant molt bé.
Mira,
això són coses que té que saber la població.
Perdó, dic que hem fet la consulta i el telèfon aquest que deies d'atenció gratuït per prevenir el suïcidi és el 900-925-555.
Aquest, i és fantàstic. Sempre hi ha voluntaris allà que estan a l'altre costat del telèfon i són voluntaris entrenats que t'acompanyen i t'assessoren, però fins i tot a mestres també, o sigui, assessoren fins i tot, han arribat a assessorar fins i tot a professionals que no estan com més tan habituats, potser penso en un psicòleg privat, que potser no tingui molt per la mà, i estan fent una feina, la veritat, que molt maca, perquè sempre hi ha algú a l'altre costat de la línia. I això sí que té un abast més que territorial, perquè no importa on siguis, a nivell territorial, perquè com que és un telèfon...
I doncs, abans d'arribar a aquesta situació, no?, on ja veiem indicadors o inclús ho ha verbalitzat, abans d'arribar aquí, què podríem fer per intentar, bueno, evitar aquests pensaments o aquesta conducta al final?
Vale, mira, jo t'ho dic de la meva experiència, Jo, i llavors cadascú una miqueta que s'agafi com pugui, en el sentit de que de que enteneu-me, eh? Que jo ja sé que hi ha gent que va a un altre costat. Jo intentaria aconseguir, per exemple, cases netes i escoles netes de telèfons mòbils i de pantalles. Això jo crec que seria un pas com fonamental, perquè estan sent molt perjudicades per els nostres joves al principi de la infantesa, perquè alteren els processos del neurodesenvolupament, problemes atencionals, problemes fins i tot de comprensió lectora, o sigui que tot aquest enlluernament que hem tingut tot aquest temps amb la digitalització i que ara són un nou món, ja estem veient les conseqüències i no estan sent bones. La transmissió cultural, la transmissió dels valors ha de ser de la família i de l'escola i del nostre entorn. No podem obrir una finestra perquè no els privem a ells de l'accés a aquest món. És al revés, privem a aquest món l'accés als nostres nens i joves, que són molt petits encara, per digerir tot això. Llavors no es tracta, no puc ni estar d'acord ni tan sols amb això d'alfabetitzar amb l'era digital. O sigui, no es tracta de que jo li doni recursos, perquè ells tenen pel darrere molts recursos en contra, per dir-ho d'una forma, per fer-ho més atractiu, per estar més hores allà enganxats, per... Sí? Llavors, no pots ni competir. O sigui, l'única manera que tenim és no entrenar el nen que faci karate perquè vagi a enfrontar una situació. No, escolta, és que no està preparat per això. No estan preparats ells i nosaltres tenim feina, eh? Perquè això quan ens posem a compartir amb els nostres iguals, ja ho veiem. O sigui, jo us explico una cosa que és una anècdota molt graciosa, però que a mi companys professionals m'han dit que s'han tret al LinkedIn, que és una xarxa professional, perquè se sentien uns fracassats, perquè veuen com la gent està allà fent publicacions, xerrades, tal, i ells se senten... Doncs imagina't aquest impacte amb un nano de 11, i sobretot amb nenes d'11 o 12 anys, que elles no fan això perquè diuen els nois juguen i les nenes es comuniquen. No es comuniquen. Intenten entendre què espera el món d'elles. I això és molt dur, perquè només que veuen allà un bombardeig d'imatges d'èxit inalcançables, o sigui, que acaben fent un món com els afortunats, i llavors els altres, amb aquesta insatisfacció, acaben trobant també acollida a grups pro-suïcidi, pro-anorexia i totes aquestes coses que les pròpies xarxes els ofereixen. Són grups que, si vosaltres escolteu els nanos, no us tancaríeu mai, perquè tenen una satisfacció els nanos amb aquests grups brutal, o sigui, ells estan encantats, són gent que parlen, gent que m'entén, que està passant per el mateix que jo, i són devastadors amb els efectes, perquè per acompanyar una persona que pateix, un té que cuidar-se amb un mateix. Llavors, quan ens trobem en aquestes situacions, al final acaben que nosaltres a Sant Joan de Déu atenem una tentativa que s'ha donat aquí, una a València i una a Huesca alhora, perquè estaven comunicats, llavors com que una no s'ha desbordat i l'ha fet, l'altra s'ha sentit culpable i també, sí, o sigui, jo crec que podrem aspirar a alguna cosa més, a donar espais de vinculació i de comunicació real, que ells es puguin acompanyar d'una forma més. Jo crec que com a mínim com a societat aquesta tindria que ser la nostra aspiració, promoure que el meu fill vagi a algun puesto presencial on pugui... Sí? Això ja no vull parlar de tot això que fan del bullying i del ciberbullying, que clar, que és molt negligent per part de l'adult, perquè si un nano fa alguna cosa, la responsabilitat és de l'adult. Clar. Un nano tindria que tenir el mòbil. Llavors, quan tu veus que fan uns memes amb una qualitat increïble, amb una capacitat d'humiliació brutal, i ho tiren allà a la xarxa, llavors la persona que es veu allà amb aquesta situació és que no sap ni com defensar-se ni fins a on ha arribat tot això. Clar, un noi de 11 o 12 anys no té la capacitat de posar-se en el lloc de l'altre, no sap ben bé quin és l'impacte amb l'altre, no està preparat per tenir una eina d'aquesta magnitud. Llavors, clar, això tindríem que protegir-lo amb uns i amb els altres, perquè quan ells fan després aquestes barbaritats sense pensar-s'ho molt, després, quan són conscients del que han fet, culpabilitat també cap a ells, perquè vosaltres ja sabeu que el suïcidi està relacionat amb ser víctima de bullying i amb perpetrar bullying.
Sí? Realment, el que estàs dient esgarrifa, eh? Perquè jo no sé si la societat...
Jo comparteixo el meu esgarrif...
Si la societat són prou conscients de tot això que ens estàs explicant. Sí que els mitjans i a vegades alguns psicòlegs t'aconsellen que els nens no tinguin tant accés al mòbil, tantes hores de mòbil, però realment tot el que representa això, tot el que has anat explicant, és molt greu. I penso que també és molt difícil...
Jo estic molt preocupat.
Clar, perquè és molt difícil...
Jo estic molt preocupat perquè és el que veig dia a dia.
Clar, clar, clar. Però és que la societat que estem, en què els pares van atrafegats amb la feina, amb què no sols la feina, sinó que, clar, s'ha de fer esport, s'ha de fer hores de lleure, s'ha d'educar els fills, no hi ha temps per tantes coses, penso. I el que està molt bé és que els nens doncs, estiguin entretinguts amb el mòbil o amb la tablet o amb algun mitjà d'aquests. I no
però
sé si s'és una... conscient sí. del que representa, saps?
Jo crec que no, perquè si nosaltres fem una miqueta de memòria, nosaltres sabem que nosaltres moltes coses de les coses bones que hem fet han estat perquè les nostres cases eren molt avorrides. I com que les nostres cases eren molt avorrides, doncs llavors s'imaginaven i ens adreçàvem al carrer. I nosaltres trucàvem al nostre veí i el nostre veí no era una persona fantàstica i que ens tenia absolutament com enlluernats per les seves habilitats, perquè era un noi de la nostra edat, tan torpa amb la seva habilitat social com nosaltres mateixos. El que passa és que era ell o la soledat, i sempre és millor algú que la soledat. Llavors amb això el que fèiem era un esforç d'intentar, com et deia, com tolerar les cosetes que tenia el nostre amic, no? Perquè era el que hi havia disponible. Llavors ell, nosaltres toleràvem amb ell, ell ens tolerava a nosaltres, i poquet a poquet, a més de ser més tolerants, arribàvem amb allò de dir, ostres, però és que jo me l'estimo molt amb aquest noi, sense ser perfecte, sense ser, no?
Clar.
I llavors això ho feies com molt experiencial, però era perquè no ho tenies com allà, com altra, per dir-ho d'una forma, no ho tenies d'una altra forma. A mi la meva filla, quan érem ben petits, dèiem, pare, m'avorreixo, i jo li deia, escolta, noia, ho sento, busca't la vida. I, ostres, la primera vegada que ho vaig fer una miqueta amb una certa por, perquè dic, ostres, si ara se'm fica allà en un racó i es fica a plorar, a veure què faig, perquè, ostres, mira el que ha dit el papa. Mm. Però el que m'adonava era que un minut i mig després ja s'havia inventat alguna cosa amb els germans i ja estàvem fent alguna cosa. Que en realitat, o sigui, la capacitat de joc, d'iniciativa, de creació dels nostres nanos venen amb el programa fet, per dir-ho d'alguna forma, no? O sigui, tindríem que intentar... Pues com deia una psicòloga del nostre hospital, la Margarita Ibáñez, si és que com que no los torzamos tenim prou, no? O sigui, perquè ja com van, no? Llavors, clar, jo ja sé que ho hem fet tot això amb la millor intenció, que molta gent està molt a Nova York i estan tirant enrere demanant perdó, O sigui, hi ha escoles que estan retirant els smartphones de les escoles dient, escolteu, perdoneu, nosaltres vam ser els que vam iniciar amb tot això fa 7 anys, hem vist després de 7 anys que no ha donat cap resultat positiu i que el que ha tingut ha estat problemes, ho sentim i ho retirem. Jo a l'escola dels meus fills estic molt orgullós i ho comento molt perquè han fet els pares de si ser una cosa que a mi em sembla espectacular i jo ni els conec. I l'any passat a 5è, quan estaven ells a 5è, veien que els de 6è sortien allà fora de l'hora escolar i juntaven allà en un parc tots allà al voltant d'un mòbil i clar, no els agradava i ells sols, sense el departament d'educació ni el de salut, ni el claustre de professors, ni direcció, ells sols van dir escolta, això no ens agrada, fem una escola neta, i es van comprometre a donar com aquest contrapès de dir, perquè de vegades un cau perquè tothom ho té, la pressió aquesta social, no? Com si els pares no poguessin fer-la. Llavors ells han fet pressió social d'adults i llavors entre els adults s'han fet un pacte de que faran una escola neta i ara acabo d'anar aquesta tarda a recollir els meus fills i és que fa goig, perquè és que estan corrents allà palpitant com si fossin nens i no pot ser que d'un any a l'altre els nens han canviat. O sigui, és que, clar, depèn de què tinguin accés, això fan o deixen de fer. I és molt greu, però bueno, deien que amb la pandèmia aprendríem coses de l'ús de xarxes socials. Pues del teletreball, de tot això, pues també ens ha donat una oportunitat per aprendre lo dolentes que són i el mal que ens estan fent amb els nostres nanos de forma com més agreujada. Ara, clar, ara el que tenim és això, és que tenim aquesta situació que és molt difícil, clar. Perquè ells ho estan passant molt malament. I jo insisteixo, o sigui, jo ho tinc clar que ells ja ho passaven malament abans. Traiem-li això, que ho ha accelerat tot, i anem a l'altre, però una miqueta més de realitat. Més de contacte humà, més de...
Sí, sí.
Més de nosaltres, més de comunitat.
Clar, clar. Llavors, potser el que s'hauria de fer és una formació, tant a pares com a mestres, perquè una mica ser conscients del que representa tot això i poder detectar
jo
també...
Jo estic absolutament d'acord amb vostè amb el que acaba de dir, perquè nosaltres arribem als adolescents a través dels pares. Això és fonamental. Els adolescents estan dient que estan molt confosos amb la forma de... amb les expectatives que hi ha fins i tot d'ells, no? Perquè amb això de l'èxit, del rendiment, i els pares, de veritat, que tu els veus, que estan molt desorientats. I aquesta desorientació és la que ells pateixen i ens traslladen a nosaltres. O sigui, és com a vegades jo dic, perquè com que les noies, què els passa a les noies joves? Pues que com que són les primeres, abans que els nois, que s'interessen per com va la societat i què s'espera d'elles i com va, i les seves, són les primeres que pateixen aquestes incoherències més tubetes. Llavors, són com el senyal que ens avisa de que algú més amunt no ho estem fent bé. I nosaltres els donem certeses, acompanyament i un espai de desenvolupament segur, o elles patiran més.
També, escoltant les teves paraules, també entenc que seria bàsic a les escoles i als instituts abordar aquest tema, no? Que potser encara és una mica tabú, no? Ens costa parlar del suïcidi i més del suïcidi juvenil, i potser seria bàsic també, no?
Bueno, la veritat és que sí, i que estan havent unes iniciatives molt maques. Ara el departament, de fet, s'estan posant molt les piles perquè tothom vol com donar respostes amb això. Ja sabeu que la prevenció del suïcidi en les escoles era algo que estava vetat, que no es podia parlar per l'efecte d'imitació, que és veritat. Uh-huh. Després es va començar a aplicar perquè van veure els bons resultats, i ara arriben a haver programes com, per exemple, el JAM, el Youth Awareness Mental Health, que és un programa de 5 sessions de debat entre joves, que se'ls posa més una miqueta com amb debats, amb situacions que es puguin veure una persona si està patint, com em puc actuar, com no, controvèrsies d'aquestes, d'escolta, si algú està patint i jo informo del seu patiment, l'estic traint a l'amistat o l'estic cuidant, sí? No. Que parlen coses d'aquestes i que estan donant uns resultats molt macos, i que jo crec que hi ha molta intenció de poder aplicar-ho aquí a Catalunya, que seria un pas com molt seriós, no?
Perquè aquest programa...
és una intervenció validada, sí.
I que aquest programa que has comentat, el JAM, aquí a Catalunya de moment no s'està donant a terme?
No s'està donant a terme, però ja, o sigui, però s'està, o sigui, s'està, està, està una miqueta com amb el compromís i tal, i estan treballant per... Uh-huh. Perquè és un programa com així com molt seriós, que suposa una formació d'una sèrie de professionals perquè això els apliquin a moltes escoles, perquè el que sí que ja és un clar compromís de fer alguna cosa que arribi a nivell de tot el territori. I clar, són molts alumnes. Uh-huh. O sigui, per dir d'alguna forma, un curs de l'ESO són 80.000 nois. Uh-huh. Però sí que estan fent passos amb aquest sentit. O sigui que jo, clar, o sigui, no es pot fer d'un dia a l'altre, però sí que hi ha compromisos per dir, escolta, això ho acabarem implantant. Llavors sí que s'estan fent moltes coses. Tindreu més notícies d'intervencions a escola, perquè hi ha molt... molt interès. O sigui, la gent té ganes de fer coses ben fetes.
Clar. Sobre també el bullying sí que hi existeixen programes sobre el bullying.
Sí, també. Uh-huh. Però també amb aquesta línia, també, sí. Específics.
Uh-huh. I si ara en aquests moments hi ha algun adolescent o alguna persona adulta que es troba en aquesta situació, que ho porta ella dins, però no, encara no s'ha atrevit ni a comentar-ho, ni ha trobat a ningú que li fes costat, quins recursos o què li aconsellaries?
Li aconsello, superimportant, i directament, que ni trigui més, o quan ell se senti preparat, però que ho tingui guardat a l'agenda del mòbil, al telèfon que acabeu de mencionar, a l'Ajuntament de Barcelona, al 061 i al 024. Sempre hi ha algú a l'altre costat per agafar el telèfon, acompanyar-te i adreçar-te on et poden ajudar. Però també per acompanyar-te en aquell moment, en el moment de crisi. Uh-huh. Perquè hi ha gent que està fins i tot amb el seu tractament i té visita amb el psicòleg dimecres i és diumenge i s'ho està passant fatal, truca i no fa falta que faci com una vinculació. Algú l'acompanya a superar aquella crisi en aquell moment precís. O sigui que el del saber, el del conèixer els telèfons és fonamental, perquè és una cosa que tenim molt a mà i que hem treballat molt i que de veritat que ajuda molt.
Repetim el telèfon?
Sí, el telèfon de l'Ajuntament de Barcelona, però com has dit, tothom hi podem acudir, siguem del territori que siguem.
Tothom.
És el 900-925-555.
Bé, que quedi...
Després tenim el 061,
sí,
que del Departament de Salut, que atenen psiquiatres de la xarxa, o sigui, psiquiatres que fan les seves atencions, fan atenció amb aquest telèfon, i després tenim el 024, que és a nivell estatal, també. També per conèixer-ho tots, els recursos. Llavors, qualsevol persona que s'hi senti en aquesta situació, que sàpiga que aquí, amb un clic, amb una trucada, algú a l'altre costat li acompanyarà amb el seu patiment i l'orientarà de què fer, cap a on anar, si és que encara no està vinculat enlloc.
Segur que en la teva consulta o en la teva trajectòria com a psicòleg coneixes a persones que han sigut supervivents d'algun cas així. Com se senten? Són capaços de remuntar? O és molt difícil?
Jo tinc una relació molt propera amb les persones, amb els supervivents del suïcidi, i són, per dir-ho d'alguna forma, els que em donen el motor d'intentar i d'aixecar-me cada dia i d'afrontar una realitat tan dura i de transformar aquest dolor que comparteixen les famílies amb mi amb l'hospital en prevenció futura. Jo, a més, tinc molta relació. La situació per la que passen és, jo crec, que el pitjor que hi ha, o sigui, perquè si el pitjor que et pot passar és que un familiar teu, i quan és un fill ja, ho podeu imaginar,
i tant,
acabi morint per suïcidi, és devastador, però si a més ha mort per suïcidi, o sigui, les culpes... Llavors, a Catalunya, quan jo vaig començar també, casualment, perquè jo vaig començar el 2013, des de 2012 està... Després de suïcidi, associació de supervivents, de la presidenta, la Cecília Borràs, que va ser una mare que es va trobar amb aquesta situació i que ja ho explica molt bé, jo ho dic perquè ja ho explica públicament i la seva experiència. I va veure que se sentia com sola i que no sabia on acudir.
Yeah.
I va muntar la primera associació. Ara ja a Catalunya en tenim quatre. Quatre, si no erro molt. I a nivell com de dispersió territorial, crec que hi ha una... a Lleida, una a Girona, una a Tarragona i no sé si un parell a Barcelona. I són associacions que són associacions de familiars que no te'n passen endavant, que fan grups, que t'ajuden, que s'ajuden d'ajuda mútua. Bueno, a més també d'una vessant una miqueta professional també, perquè la Cecília Borràs també és psicòloga i doctora en psicologia i tenen conveni a Sant Pau també per si tenen un dol complicat i la situació es complica també. Però aquesta atenció també està com jo us diria,
sí?
A la prevenció del suïcidi.
Em pensava que s'havia tallat. Pues molt bé, moltes... Penso que ha sigut un diàleg molt interessant. La informació que ens has donat ha sigut molt vàlida i pensem que pot ser molt útil tant per persones que ens han pogut escoltar com per nosaltres mateixes, que hi havia coses que les desconeixíem. Donem moltes gràcies.
Estic molt agraït de que em doneu aquesta oportunitat de compartir això amb vosaltres. Molt agraït.
Doncs moltes gràcies una vegada més i esperem potser en una altra ocasió de poder tornar a parlar del tema amb un altre caire. D'acord?
Sempre estic a la vostra disposició.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Igualment. Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i dimarts a les 6 de la tarda, que repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.